3CAT Info.
És la una. La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya expressa la seva ferma indignació pels crits islamofòbics durant el partit de la selecció espanyola d'ahir i reclama l'adopció de mesures efectives per prevenir i sancionar aquestes conductes. Ho recullen en un comunicat on titllen els fets d'absolutament inacceptables. Els Mossos ho investiguen. Investiguen els càntics xenòfobs que es van sentir en aquest partit entre les seleccions espanyola i egípcia a l'estadi de Cornellà al Prat. La Generalitat denuncia que el protocol antiracista es va activar massa tard i el govern espanyol assenyala l'extrema dreta d'estar al darrere d'aquests insults. El Regne Unit impulsa una reunió aquest cap de setmana amb una trentena d'aliats europeus per estudiar com es pot reobrir el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. El primer ministre britànic defensa que amb la situació actual cal enfortir relacions amb Europa. Un conflicte sindical amb el CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, bloqueja la reobertura de trams de rodalies tallats des de l'accident de Gelida del 20 de gener. Això ho han explicat diverses fonts a 3CAT Info. El sindicat no valida els nous serveis per a maquinistes i això impedeix que es normalitzi el servei a la banda sud de l'R4, l'extrem nord de l'R1 i la planificació per obres de l'R2 sud. Augmenta un 22% la sinistralitat a la ciutat de Girona. Un de cada quatre accidents està causat per un patinet o una bicicleta. El balanç de l'Ajuntament també destaca un lleuger descens del global de delictes, tot i que augmenten les agressions sexuals. S'aixeca la confinació d'aus de corral i només es mantenen les restriccions en 224 municipis catalans, la majoria en zones de pas d'aus migratòries. El Ministeri d'Agricultura ho ha decidit després que en els últims 15 dies no ha aparegut cap cas nou entre ocells silvestres a l'estat. La neu acumulada a les conques del Pirineu Occidental que desemboquen a l'Ebre suposarà una aportació d'aigua igual a la quantitat que contenen els pantans de les conques internes. Són uns 600 hectòmetres cúbics. Des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre s'apunta que el pic d'acumulació va ser al febrer amb 1.000 hectòmetres cúbics. Avui la NASA vol obrir una nova etapa de la conquesta espacial amb la missió Artemis 2, que, si res no ho impedeix, s'ha d'enlairar cap a la Lluna aquesta nit hora nostra. Malgrat que els astronautes no trepitjaran el satèl·lit de la Terra, això ha de servir per impulsar la instal·lació d'una base estable que permeti el salt cap a Mart.
Esports.
A Espanya no passa de l'empat a 0 amb Egipte a Cornellà al Prat en un partit marcat pels càntics xenòfobs d'una part dels aficionats contra els musulmans i a nivell esportiu pel debut del porter del Barça, Joan García, a l'última mitja hora de joc. Itàlia queda fora per tercera vegada consecutiva d'un Mundial després de perdre els penals contra Bòsnia. També queda eliminada la Polònia de Lewandowski davant Suècia. A més, s'han classificat pel Mundial Turquia, la República Txeca, la República Democràtica del Congo i l'Iraq. I el Joventut afronta aquesta tarda el primer partit del play-off de quarts de final de la Champions de la FIBA a la pista de l'AEK d'Atenes. Els badalonins tenen les baixes per lesió de Tomic, Birgander i Vives.
Tarda d'hivern al Pirineu amb vent fort i nevada abundant a la Vall d'Aran i zones d'influència per sobre dels 1.200 metres. A la resta serà esporàdica. Sol al reste del país amb nuvolades al nord-est, temperatures similars a les d'ahir, marxa el mestral unes hores per tornar a la nit i es mantindrà la tramuntana també a l'Empordà.
3CAT Info.
Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de la una del migdia. Us acompanya a aquesta hora i fins a les dues, Estel Batet Carles.
3CAT Info. 3CAT Info.
La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya expressa la seva ferma indignació pels crits islamofòbics que es van sentir durant el partit de la selecció espanyola ahir a l'estadi de Cornellà al Prat. Reclamen a les autoritats i organismes esportius l'adopció de mesures efectives per prevenir i sancionar conductes com aquesta.
Vinga, vinga.
Musulmà qui no voti, deien. Els Mossos ja investiguen qui hi ha al darrere d'aquests crits islamòfobs que es van anar repetint en diversos moments d'aquest amistós que hi van jugar les seleccions espanyola i egípcia. En un comunicat, les comunitats islàmiques de Catalunya asseguren que és absolutament inacceptable aquest tipus de manifestacions, sense prendre mesures immediates com la interrupció del partit. Afegeixen que aquests fets demostren el clima creixent de normalització dels discursos d'odi que alimenten els sectors de l'extrema dreta. I recorden que el Codi Penal i la Llei de Llibertat Religiosa protegeix davant de conductes que inciten a l'odi o discriminen per motius religiosos. Doncs bé, en aquest mateix sentit es pronunciava el president del Moviment contra la Intolerància, Esteban Ibarra, assegurat al Matí de Catalunya Ràdio, que darrere dels càntics que es van sentir ahir hi ha grups d'extrema dreta organitzats i demanar actuar amb contundència.
Tiene que haber tecnología audiovisual suficiente para identificar incluso a los grupos y a las gentes que promueven este tipo de acciones. Entonces, o se va a por la gente organizada y se trabaja capilarmente la deslegitimación de este tipo de conductas, o, bueno, esto va a ser, en fin, reincidente y luego va a tener una proyección social muy peligrosa.
La Generalitat ha denunciat que el protocol antiracista es va activar massa tard i des del govern espanyol diversos ministres també han assenyalat l'extrema dreta com a responsable d'aquests crits islamòfobs. Madrid, Dani Sáenz Eja.
En un comunicat, el Ministeri d'Educació i Esports ha condemnat amb la màxima fermesa els fets d'ahir. Diuen que la tolerància zero davant d'aquestes actituds és un principi irrenunciable. Per la seva banda, la ministra Milagros Tolón afegeix en un missatge a X que l'odi, el racisme i la xenofòbia no tenen cabuda als estadis i a la societat. El ministre Óscar Puente va més enllà i en una piulada ha vinculat els càntics a l'extrema dreta racista i xenòfoba. És el feixisme, ha dit, i no se'l blanqueja. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha piulat que l'extrema dreta no deixarà cap espai lliure d'odi i el titular de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, apunta a grups ultres animats per polítiques ultres.
El Regne Unit organitzarà una reunió aquest cap de setmana amb una trentena de països aliats, bàsicament membres de la Unió Europea, per estudiar mesures polítiques i diplomàtiques per restablir el trànsit marítim a través de l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat el primer ministre britànic, Keir Starmer, en una compareixença on ha reiterat que entrar en la guerra de l'Orient Mitjà no és de l'interès nacional, però sí estrenya aliances amb Europa.
Cada cop és més clar que si el món continua per aquest camí volàtil, el nostre interès nacional a llarg termini requereix una col·laboració més estreta amb els nostres aliats a Europa i amb la Unió Europea.
En resposta a les crítiques de Donald Trump a l'actitud de l'OTAN, el líder britànic ha afirmat que és l'aliança militar més eficaç del món i ha reiterat que, malgrat la pressió que s'exerceixi des de Washington, no pensa canviar d'estratègia. Doncs bé, Donald Trump amenaça de sortir de l'OTAN. En una entrevista al diari britànic Daily Telegraph, el president dels Estats Units assegura que s'està plantejant seriosament abandonar l'aliança militar per falta de suport a l'ofensiva nord-americana contra l'Iran. Trump té previst fer aquesta matinada un discurs als nord-americans després d'assegurar ahir que veu la fi de la seva campanya militar en aquest país aviat, d'aquí a unes dues o tres setmanes, va dir.
Jo tenia un objectiu que no tinguin armes nuclears i hem assolit aquest objectiu. No tindran armes nuclears, però estem acabant la feina i crec que d'aquí dues setmanes, potser un parell de dies més, rematarem la feina.
Des de l'Iran, mentrestant, el president del país ha assegurat que està disposat a posar fi a la guerra amb els Estats Units i Israel si rep garanties que no patirà nous atacs. Sis minuts i un quart de dues, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amnistia l'exconsellera de Cultura Natàlia Garriga, d'Esquerra Republicana, i arxiva tots els procediments que hi havia en contra d'ella. El Tribunal Català fa aquest pas després que el Constitucional va determinar que la conducta de Garriga entrava dins dels supòsits que permeten l'amnistia. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rectifica i afirma que Garriga va participar de manera directa en l'organització del referèndum i en el procés per portar Catalunya cap a l'independència. Unes conductes, diu ara, que s'inscriuen en clau política i que entren dins dels supòsits que preveu la llei d'amnistia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té encara pendent determinar si els exresponsables del Departament d'Economia de la Generalitat el 2017, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també poden gaudir de l'amnistia. L'alt tribunal català va presentar unes preguntes prejudicials al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea amb dubtes sobre l'aplicació de l'amnistia en aquests casos. Europa encara no ho ha resolt. La diferència entre els procediments contra Garriga i Jové i Salvador és que a la primera no se li atribueix el delicte de malversació de cabals públics i als altres dos sí, de manera que un cop arribi la resposta d'Europa encara podria passar el cas pel Constitucional.
Gràcies, Maria Núria. I Esquerra Republicana, el PSC i un grup local presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva del Amo, de Junts. Els fets s'han precipitat després de la sortida d'un regidor socialista del govern a l'últim ple municipal. L'Ametlla de Mar, Jordi Barranca.
La presentació de la moció és el punt final d'una crisi provocada després que una de les dues regidores que tenia el PSC en aquest ajuntament es negués a votar com a alcalde del municipi al seu cap de files, Xavier de la Fuente. Aquest va dimitir dilluns en el ple municipal de les seves responsabilitats del govern i la maquinària de la moció es va començar a engegar. El nou govern tindrà 7 dels 12 regidors al plenari municipal i qui el liderarà serà Esquerra Republicana. Jordi Gasenis, el líder d'Esquerra a l'Ajuntament.
Cal aprofitar el moment polític actual per lligar nous projectes i inversions per al poble. Per acabar, us explico que hem entrat el document de moció de censura avui, dia 1 d'abril, que automàticament queda convocat el ple per escollir la nova alcaldia de l'Ajuntament Calero el divendres, dia 17 d'abril.
Una moció que també està influïda en el paper discutit del fins avui exassessor de l'alcaldia, recordem, en mans de Junts, i que és un dels exlíders de PP i de Ciutadans aquí al municipi.
El sindicat de maquinistes CEMAF bloqueja l'aprovació dels nous serveis i horaris que han de complir per poder reobrir alguns dels trams de rodalies que encara estan encallats després de l'accident del 20 de gener a Gelida. Això segons han explicat a 3Cat Info diverses fonts ferroviàries. És el cas del tram sud de l'R4, on encara no s'ha recuperat la circulació de trens entre Martorell Central i Sant Sadurní d'Anoia i que s'ha de fer aquest tram amb autocars. Fons Adif han confirmat a aquesta emissora que des del 14 de març la doble via ja està operativa. El CEMAF reclama més places per maquinistes. Els 1.200 contractes de més a tot l'Estat que es van pactar amb el Ministeri quan es va desconvocar la vaga. Ho justifica per les necessitats del servei, però altres fonts relacionen la demanda amb la intenció d'afavorir una majoria de maquinistes a la plantilla del grup Renfe a un any de les eleccions sindicals. Mentrestant, el sindicat no dona el vistiplau als nous serveis. El mateix passa amb el tram sud de l'R4, a l'extrem nord de l'R1, que arriba només fins a Blanes, i fins a Massanet hi ha un tren llançadora cada hora i mitja i un servei complementari d'autobusos. L'estat actual de la infraestructura permetria recuperar l'oferta que hi havia abans del 20 de gener i amb els rodalies de l'R2 sud. El CEMAF no va validar la nova planificació adaptada a la via única entre Garraf i Sitges per les obres i se circula amb una planificació antiga que sovint dona problemes perquè hi ha massa trens i mal col·locats enmig de les obres. 22 persones han mort a les carreteres catalanes en els 3 primers mesos de l'any. És un 45% menys que el mateix període de l'any passat, segons dades del Servei Català de Trànsit. Durant el mes de març s'han registrat 9 víctimes mortals. Són 9 menys que el 2025. Els col·lectius més vulnerables, motoristes, ciclistes i vianants, representen 13 de les 22 persones mortes i per això, des del Servei Català de Trànsit, es fa una crida a la prudència i a conscienciar sobre la fragilitat del col·lectiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa reduir la taxa d'alcoholèmia a 0 i aposta per rebaixar el límit de velocitat considerat delicte. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
La millor taxa d'alcohol és la taxa 0 i jo crec que la sensibilitat en aquesta direcció, doncs és sota el nostre punt de vista, és l'adequada. I treballem doncs, per conscienciar a la ciutadania que no consumeixi alcohol ni drogues quan agafa el vehicle. Més o menys, el millor és no consumir-ne.
A la ciutat de Girona, un de cada 4 accidents està causat per un patinet o una bicicleta. La sinistralitat en ferits ha augmentat un 22% l'any 2025 respecte a l'any anterior. En general, els delictes han tingut un lleuger descens. Girona, Núria Peraire.
L'any 2025 hi va haver 437 accidents amb ferits, sobretot es van produir en bastides laterals i caigudes. I un de cada quatre accidents està causat sobretot per patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, diu que augmentaran els controls de trànsit i reclama a la DGT que els permeti multar els patinets que no porten casc.
No es pot anar per la vorera, que és una de les causes de denúncia més freqüent. Tampoc es pot anar dues persones i, evidentment, reclamem ja que ens diguin que podem començar a multar amb el casc. Sabeu que ho tenim aplicat a l'ordenança i estem pendents de la DGT perquè ens ho reguli.
Entre els delictes que han augmentat destaquen les agressions sexuals, sobretot dins la parella. Hi ha hagut 10 denúncies més, fins a les 99, i també 13 detencions més, fins a la 60. I pugen els robatoris dins de vehicles un 17%. Entre els delictes que baixen un 24%, els robatoris amb violència contra les persones. Els robatoris a domicilis també baixen un 10% i els robatoris en empreses un 40%. El nombre de furts es manté estable en els 3.000 a l'any. En el conjunt de la ciutat, els delictes baixen un 1%.
Passa pràcticament un minut d'un quart de dues. Repassem com està l'estat del trànsit a aquesta hora. En connexió amb l'equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. A les carreteres encara pot quedar intensitat a la C32. A Sitges s'ha tallat durant uns minuts la circulació per retirar un vehicle avariat a tocar del túnel de la Penya del Llamp en sentit sud. Ara la circulació ja està restablerta, però veiem que queden uns 2 quilòmetres d'intensitat. I amb retenció ara un únic punt. De fet, a la xarxa de moment no ens consta que aquesta cua sigui per cap incidència, però veiem retenció a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. Sí que recordem que es fan talls intermitents ara a la C14-12B, a Talarn, al Pallars Jussà, és per la retirada d'un camió accidentat ahir al migdia i s'estan fent desviaments senyalitzats, i que avui també tenim algunes afectacions per neu. Continua tallat el Coll de Pal, a Guardiola de Berguedà, i ara també el Port de la Bonaigua, entre Alt Àneu i Naut Aran, i també és obligatori l'ús de cadenes de Baqueira cap al Pla de Beret. El transport públic, per un comboi avariat, estan alterades les freqüències de pas de la línia T4 del tram a Barcelona. També ens consten demores a l'R2 i l'R2 Sud per una incidència que ja s'ha resolt a primera hora entre Sitges i Garraf, i a la resta de servei. També hi ha les demores que poden provocar les limitacions de velocitat, una incidència que també està afectant l'alta velocitat, de fet, entre Barcelona i Madrid. De moment, això és tot.
El temps.
Amb en Francesc Mauri.
Tarda d'hivern al Pirineu amb vent fort i també nevada abundant a la Val d'Aran i zones d'influència més properes. La cota 1.200 metres, esporàdica la resta del Pirineu. I fora del Pirineu, a destacar que marxa el mestral unes hores aquesta tarda a les Terres de l'Ebre per tornar a la nit, i la tramuntana forta a l'Empordà. Fora del Pirineu, pocs núvols, domini del sol, però al nord-est amb nuvolades. El més destacat dels propers dies és que a partir de divendres dominarà exclusivament el sol i a partir de dissabte en calmaran del tot els vents, i les temperatures diurnes cap amunt clarament i d'una manera més descarada entre diumenge i dilluns.
Doncs ara que en Francesc parlava d'aquesta nevada a la Val d'Aran, la neu que s'ha acumulat aquest hivern a les muntanyes de les conques catalanes de l'Ebre suposarà una aportació de 600 hectòmetres cúbics d'aigua als rius i embassaments. És una quantitat pràcticament igual a la que tenim ara emmagatzemada als pantans de les conques internes, que estan al 91% de capacitat, i equival gairebé a tota l'aigua que cal omplir el que cal per omplir el pantà de Canelles. Ens ho explica la Montse Poblet.
Segons els càlculs de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que fa un seguiment setmanal de les acumulacions de neu a les seves conques, el pic d'acumulació es va produir al febrer amb 1.000 hectòmetres cúbics i ara amb el degel ja estem a 800. Maria Luisa Moreno, cap d'Hidrologia de la Che, calcula que a l'estiu un 60% de tota aquesta neu ja serà als embassaments en forma d'aigua.
A finales de julio, cuando acabe todo el proceso, estimamos que ese 60% de los 1.000 estará circulando y en los embalses, y lo que no es el 60%, es el 40%, pues algo se habrá sublimado. Con la influencia del sol habrá pasado la atmósfera. Parte habrá pasado al subsuelo. Alguna se ventea. Siempre son estimaciones a grosso modo.
Cal dir que tot i estar per sobre de la mitjana, les acumulacions de neu d'aquest any no han batut rècords. Són les setenes més importants des que van començar els registres ara fa 25 anys. Al març de la temporada del 2017-2018, que és la que té els registres més alts, al Pirineu Occidental hi va haver pràcticament el doble de neu que ara.
Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
Màxima expectació a tot el món per la missió Artemis 2 a la Lluna. Aquesta mitjanit es repetirà 50 anys després el compte enrere.
T-minus 5, 4, 3, 2, 1, engine full power, and lift off.
Això, si la meteorologia no ho impedeix, la NASA vol obrir amb aquesta missió una nova etapa de la conquesta espacial. Tot i que els quatre astronautes no trepitjaran el satèl·lit de la Terra, ha de servir per impulsar la instal·lació d'una base estable que permeti el salt al planeta Mart. Serà la primera vegada des del 1972, amb l'Apollo 17, que l'ésser humà torna a orbitar al voltant de la Lluna. El viatge és el pas previ d'una segona missió de reconeixement amb la nau Artemis 3 per finalment tornar a trepitjar el satèl·lit l'any 28 amb les missions Artemis 4 i 5. Ho ha explicat en una entrevista a aquí a 3CatInfo, l'astrofísic de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Miquel Sureda.
Ja torna a haver-hi una necessitat d'anar-hi. En aquest cas, sobretot és perquè ara ja tenim la tecnologia i la capacitat de convertir la Lluna en un continent més de la Terra. S'hi podran fabricar coses, podrem fer moltíssima ciència, inclús es podran llançar missions cap a Mart i cap a les zones exteriors del sistema solar des de la pròpia Lluna.
La missió Artemis 2, amb tres tripulants dels Estats Units i un canadenc a bord, sortirà de Cap Canaveral després de diversos retards per problemes tècnics. El viatge fins a la Lluna durarà 4 dies i un cop allà faran una volta sencera al satèl·lit per tornar després cap a la Terra. S'espera que l'aeronau amari a l'oceà Pacífic davant la costa de Califòrnia. L'Índia, el país més poblat del món, ha posat en marxa un nou cens nacional per actualitzar unes dades que no es renoven des del 2011. Segons estimacions de les Nacions Unides, de fa 3 anys, l'Índia té uns 1.450 milions d'habitants. Supera, doncs, la Xina, però la iniciativa pretén aconseguir un retrat demogràfic molt més precís. El recompte, que es farà per primera vegada digitalment, vol resoldre també l'exclusió d'uns 120 milions d'indis que no poden accedir a ajudes al no figurar a les estadístiques oficials. El nou qüestionari inclourà un registre de totes les castes, el primer des de l'època colonial, un extrem important per un sistema encara tan arrelat al país. A la vegada incorpora preguntes inèdites com l'accés a internet o la dieta familiar i reconeixerà les unions de fet com a matrimonis. A més, el sistema permetrà identificar habitatges sense adreça formal mitjançant imatges de satèl·lit, que és una eina clau per registrar les zones més pobres de la ciutat. Ho explica el sociòleg indi Jyotka Surinder.
Les dades del cens seran una eina molt útil perquè els científics socials puguin investigar quanta gent hi ha a les zones rurals i quanta marxa a les ciutats. Així es podrà començar estudis de segon nivell sobre la qüestió del gènere, la migració o les dinàmiques de la població.
El procés incorpora per primera vegada un sistema d'autoinscripció en línia perquè els ciutadans puguin introduir les seves dades abans de la verificació presencial. I a partir del 16 d'abril, 3 milions de funcionaris recorreran al país per validar la informació amb aplicacions mòbils. El govern de Narendra Modi invertirà més de 1.400 milions de dòlars a fer aquest cens. I Austràlia, el veto als menors de 16 anys d'accedir a les xarxes socials no funciona. La llei fa 4 mesos que va entrar en vigor, però 7 de cada 10 adolescents tenen comptes oberts a plataformes com Instagram, Facebook, TikTok o Snapchat. I 5 de cada 10 també tenen compte a YouTube. El govern australià ja investiga 5 empreses tecnològiques per no complir la normativa. Són bàsicament aquestes que hem citat ara. La comissionada del regulador de seguretat a internet del govern australià, que és Julie Inman Grant, ho explicava d'aquesta manera.
Estem avaluant què han fet i on s'han quedat curts. Us vull assegurar que si una plataforma no ha fet els passos necessaris per complir amb la llei, prendrem mesures. És el nostre deure i estem compromesos.
Des de l'executiu australià també subratllen que no s'han d'esperar resultats immediats, sinó que això és una cursa de fons. Molts descomptes es mantenen oberts perquè encara no se'ls ha demanat una comprovació d'edat. I entre els errors més comuns que s'han detectat hi ha que aquestes plataformes permeten modificar l'edat declarada, registrar dades falses sense comprovació i repetir diversos intents de verificació. Recordem que l'estat espanyol Pedro Sánchez va anunciar a principis de febrer que prohibiria l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, una mesura que ara es troba al Congrés en fase de tramitació. I el govern francès també vol prohibir-ho, en aquest cas, accés a xarxes socials a menors de 15 anys. Ahir el Senat, però, va introduir modificacions importants al projecte de llei i tot plegat n'endarrerirà l'aprovació.
Esports.
Fins a 2:15, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. El partit amistós de futbol jugat ahir a l'estadi de Cornellà al Prat entre les seleccions d'Espanya i Egipte va quedar marcat especialment per dos fets: els crits xenòfobs contra els musulmans d'una part destacada dels aficionats, i que ja n'hem parlat en l'inici d'aquest informatiu, i a nivell esportiu pel debut del porter del Barça, Joan García. Sobre el primer fet, el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha condemnat el que va passar ahir i ha subratllat que l'organització va aplicar tard els protocols previstos en aquests casos. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
S'hagués hagut d'avançar el que es va fer la segona part, seguríssim. Aquests protocols s'havien d'haver activat des del primer càntic, després de la xiulada de l'himne, doncs el primer càntic tan greu que va sortir, i després, si hagués continuat, segurament s'hagués hagut de parar. Jo crec que s'ha de ser contundent amb aquests actes. Ara, s'havia d'activar primer perquè els passos fossin els que tocava, no?
Berni Álvarez també ha afegit que els que van proferir aquests càntics majoritàriament no eren gent habitual de l'esport i que aquests estaven dirigits. Es dona la paradoxa que un dels jugadors més aplaudits ahir va ser el blaugrana Lamine Yamal, que és de religió musulmana. L'Espanyol, per la seva part, a més, aquest migdia un comunicat on condemna els comportaments xenòfobs registrats al partit d'ahir i els considera del tot censurables i inacceptables. En el comunicat, el Club Blanc i Blau també expressa el seu malestar perquè es vulgui culpabilitzar la seva afició per tot el que va passar ahir, ja que considera que el partit organitzat per la Federació Espanyola va acollir aficionats de diverses procedències futbolístiques i geogràfiques molt diverses. I a nivell esportiu, com dèiem, Joan García va debutar amb l'equip espanyol jugant els darrers 30 minuts del partit. El de Sallent va ser rebut amb divisió d'opinions, primer amb xiulets i després amb aplaudiments.
Bé. Sí que tenia la il·lusió de poder debutar, però bueno, com he dit, fins al descans fins que no he entrat no sabia si anava a debutar. Llavors, bé, tranquil, molta il·lusió i moltes ganes, però bueno, fins que no ha passat no t'ho acabes de creure.
El seleccionador espanyol Luis de la Fuente, però, no va aclarir si Joan García formarà part de la llista definitiva per anar al pròxim Mundial.
De no surgir ningún contratiempo, de estos cuatro van a salir los tres porteros, pero es más, es que si pudiera me llevaría a los cuatro, por logística, por el ambiente saludable que generan también entre ellos. Dicho esto, si no hay ningún contratiempo, insisto, sería de aquí los cuatro, de estos cuatro saldrán tres.
I en les últimes hores, a banda d'alguns partits amistosos, també se n'han jugat d'altres d'oficials que han acabat de decidir les sis seleccions que faltaven per completar el quadre de participants del Mundial d'aquest estiu. Destaca especialment l'eliminació d'Itàlia davant Bòsnia als penals, la qual cosa suposa el tercer Mundial consecutiu que es perdrà l'equip italià. Tampoc s'ha classificat la Polònia de Lewandowski, que va perdre per 3-2 amb la Suècia del també blaugrana Bardaggi. A més de Bòsnia i Suècia, també s'han classificat Turquia, que va eliminar Kosovo, la República Txeca, que ha deixat fora Dinamarca, i en la repesca intercontinental, la República Democràtica del Congo, que ha guanyat per 1-0 Jamaica aquesta matinada, amb el jugador de l'Espanyol Charles Pickel a l'equip africà, i l'Iraq, que ha superat també aquesta matinada Bolívia per 2-1. No deixem el futbol perquè el Barça espera que demà el Camp Nou estigui ple pel partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina davant el Madrid. Les blaugranes tornaran a jugar a l'estadi 3 anys després, un fet que destaca en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, Irene Paredes.
És molt especial de jugar al Spotify Camp Nou, perquè és nou, perquè pot venir molt més gent que aquí al Johan, i podem enganxa a la gent molt més i continuar junts.
I en bàsquet, el Joventut afronta aquesta tarda a partir de 6:45 el primer partit del play-off de quarts de final de la Champions de la FIBA a la pista de la ECA d'Atenes. Les baixes de Tomic, Virgander i Vives per lesió fan, segons el tècnic de la penya, Dani Miret, que la pressió ara també passi al costat de l'equip grec.
Però ara crec que qui té la pressió és l'ECA. Ells són els que tenen el factor camp a favor i hem de ser objectius. Si a l'ECA tingués els seus dos pivots que juguen més minuts a la mateixa posició fora, tothom donaria molt, o l'opinió des de fora seria que el Joventut és molt favorit, no?, per guanyar l'eliminatòria.
Aquest partit entre l'ECA d'Atenes i el Joventut, com dèiem, començarà a 6:45 de la tarda i es podrà veure en directe per Esport 3.
Són 2:45. Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora que passen per la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, que expressa la seva ferma indignació pels crits islamofòbics durant el partit amistós d'ahir a l'estadi de Cornellà al Prat entre les seleccions espanyola i egípcia. Reclama l'adopció de mesures efectives per prevenir i sancionar aquestes conductes. Els Mossos ja ho estan investigant. La Generalitat denuncia que el protocol antiracista es va activar massa tard durant aquest partit i el govern espanyol assenyala l'extrema dreta d'estar al darrere d'aquests insults. També us estem destacant que el Regne Unit impulsa una reunió aquest cap de setmana amb una trentena d'aliats europeus per estudiar com es pot reobrir el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. El primer ministre britànic defensa que amb la situació actual cal enfortir relacions amb Europa. I a partir d'ara us explicarem que acaben els treballs d'exhumació de la fossa comuna de la Guerra Civil a la Bisbal de Montsant, al Priorat. S'han localitzat uns 50 cossos, la majoria de brigadistes internacionals. N'hi ha una quinzena d'identificats i ara s'intentarà contactar amb els familiars que queden vius per identificar la resta. I també aquesta setmana les estrenes de cinema s'avancen, arriben avui encapçalades per Super Mario Galaxy, la pel·lícula, la seqüela de les aventures dels personatges de Nintendo, s'estrena en català. També arriba Lapònia, l'adaptació al cinema de l'obra de teatre de Cristina Clemente, i Calle Màlaga, amb Carmen Maura. I en esports, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Aquest amistós entre Espanya i Egipte, jugat ahir a Cornellà al Prat, que va ser marcat per dos fets.
Especialment, per una banda, pels càntics xenòfobs d'una part destacada dels aficionats contra els musulmans, i a nivell esportiu, pel debut del porter del Barça, Joan Garcia, l'última mitja hora de joc.
I tarda d'hivern al Pirineu, amb vent fort i nevada abundant a la Vall d'Aran i zones d'influència per sobre dels 1.200 metres. A la resta serà esporàdica, sol arreu, amb nuvolades al nord-est i temperatures que ara seran similars a les d'ahir. Marxa el mestral unes hores, però torna a la nit i es mantindrà també la tramuntana a l'Empordà. La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya expressa la seva ferma indignació pels crits islamofòbics durant el partit de la selecció espanyola d'ahir a l'estadi de Cornellà al Prat. Reclamen a les autoritats i organismes esportius l'adopció de mesures efectives per prevenir i sancionar conductes com aquesta. Es cridava musulmà qui no voti. Els Mossos ja investiguen qui hi ha al darrere d'aquests crits islamòfobs que es van anar repetint en diversos moments del partit amistós que hi jugaven les seleccions espanyola i egípcia. En un comunicat, les comunitats islàmiques de Catalunya asseguren que és absolutament inacceptable aquest tipus de manifestacions. Demanen que es prenguessin mesures immediates com la interrupció del partit i diuen, a més, que aquests fets demostren que el clima creixent en la normalització dels discursos d'odi d'odi que alimenten sectors de l'extrema dreta. En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el president del moviment contra la intolerància, és Esteban Ibarra, que ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que darrere d'aquests càntics hi ha grups d'extrema dreta organitzats i ha demanat actuar amb contundència.
Tiene que haber tecnología audiovisual suficiente para identificar incluso a los grupos y a las gentes que promueven este tipo de acciones. Entonces, o se va a por la gente organizada y se trabaja capilarmente la deslegitimación de este tipo de conductas, o, bueno, esto va a ser, en fin, reincidente y luego va a tener una proyección social muy peligrosa.
La Generalitat ha denunciat que el protocol antiracista es va activar massa tard i des del govern espanyol diversos ministres també han assenyalat l'extrema dreta com a responsable d'aquests crims, d'aquests crits islamòfobs. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
En un comunicat, el Ministeri d'Educació i Esports ha condemnat amb la màxima fermesa els fets d'ahir. Diuen que la tolerància zero davant d'aquestes actituds és un principi irrenunciable. Per la seva banda, la ministra Milagros Tolón afegeix en un missatge a X que l'odi, el racisme i la xenofòbia no tenen cabuda als estadis i a la societat. El ministre Òscar Puente va més enllà i en una piulada ha vinculat els càntics a l'extrema dreta racista i xenòfoba. És el feixisme, ha dit, i no se'l blanqueja. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha piulat que l'extrema dreta no deixarà cap espai lliure d'odi i el titular de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, apunta a grups ultres animats per polítiques ultres.
El Regne Unit organitzarà una reunió aquest cap de setmana amb una trentena de països aliats, bàsicament membres de la Unió Europea, per estudiar mesures polítiques i diplomàtiques per restablir el trànsit marítim a través de l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat el primer ministre britànic, Keir Starmer, en una compareixença on ha reiterat que entrar en la guerra de l'Orient Mitjà no és d'interès nacional, però sí que ho és, diu, estrenya aliances amb Europa.
Cada cop és més clar que si el món continua per aquest camí volàtil, el nostre interès nacional a llarg termini requereix una col·laboració més estreta amb els nostres aliats a Europa i amb la Unió Europea.
I en resposta a les crítiques de Donald Trump a l'actitud de l'OTAN, que diu ara que fins i tot es planteja sortir-ne, el líder britànic ha afirmat que és l'aliança militar més eficaç del món i ha reiterat que, malgrat la pressió que s'exerceixi des de Washington, no pensa canviar d'estratègia. 22 persones han mort a les carreteres catalanes en els tres primers mesos de l'any. És un 45% menys que el mateix període de l'any passat, segons dades del Servei Català de Trànsit. Durant el mes de març s'han registrat 9 víctimes mortals. Són 9 menys que el 2025. Els col·lectius més vulnerables, és a dir, motoristes, ciclistes i vianants, representen 13 de les 22 persones mortes i per això des del Servei Català de Trànsit es crida a la prudència i a la conscienciació sobre la fragilitat d'aquest col·lectiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa reduir la taxa d'alcoholèmia a zero i aposta per rebaixar el límit de velocitat considerat delicte. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
La millor taxa d'alcohol és la taxa zero. I jo crec que la sensibilitat en aquesta direcció, doncs, és sota el nostre punt de vista, és l'adequada. I treballem, doncs, per conscienciar a la ciutadania que no consumeixi alcohol ni drogues quan agafa el vehicle. Més o menys, el millor és no consumir-ne.
Fa 15 dies el Congrés va descartar una proposició de llei que pretenia reduir la taxa màxima d'alcohol en la conducció fins al 0,1 mg per litre d'aire expirat.
3CAT Info.
Dos quarts i mig de dues, s'aixeca la mesura de confinar les aus de corral a les zones amb menys risc de contagi de la grip aviària. El Ministeri d'Agricultura ho ha decidit després que en els últims 15 dies no ha aparegut cap cas nou entre ocells silvestres a l'estat. No obstant això, les restriccions es mantenen en 224 municipis catalans. Lleida, Estela Busoms.
Des d'avui, la prohibició de deixar gallines i pollastres a l'aire lliure ja no és general a tot el territori, una mesura que es va imposar el novembre passat, sinó que es manté només en aquelles zones considerades d'especial risc i vigilància, és a dir, on circula més el virus de la grip aviària. A Catalunya, per tant, queden alliberats 723 municipis i el confinament de les aus de corral continua vigent en 224, sobretot al voltant del Delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà i zones humides de les comarques de Lleida, Barcelona i Tarragona, principals zones de pas d'aus migratòries. En tot cas, el Ministeri flexibilitza les restriccions i ho atribueix a la millora de la situació pel fet que no s'ha detectat cap cas més en els últims 15 dies i per la pròxima pujada de les temperatures, que també fa reduir el perill. Néstor Serra, responsable del sector avícola d'Unió d'Unions, creu que és més aviat un missatge de tranquil·litat de cara a les exportacions i remarca que les granges no es pot abaixar la guàrdia per evitar contagis.
Aquesta desescalada encara rectifica més cada fora que estem cada vegada millor d'influència aviar. Vull dir, la imatge cada vegada és millor. Però els ramaders no ens hem de relaxar amb aquest cim.
Segons el Ministeri, des de l'1 de juliol de l'any passat hi ha hagut 16 focus de grip aviària en granges de producció de l'Estat. Els dos últims fa 3 mesos a les comarques de Lleida, en concret a Bellpuig i a Castellnou de Seana. En aus silvestres n'hi ha hagut 165.
Gràcies, Estela. L'Audiència de València condemna l'actor porno Nacho Vidal a 3 anys de presó per haver traficat el febrer del 2025 amb cocaïna rosa a la zona de la plaça Xúquer de València. La sentència, que l'advocat de l'actor ha acordat amb la Fiscalia, inclou una multa de 6.000 euros i el reconeixement dels fets a canvi de no ingressar a la presó. La sentència inclou com a atenuant que Nacho Vidal és toxicòman i se l'obliga a fer un curs de rehabilitació. Encara té pendent, a més, el procediment per la mort l'any 2019 del fotògraf José Luis Abad en un ritual amb un gripau verinós. El Departament de Justícia instal·larà més de 7.000 plaques solars fotovoltaiques a les cobertes dels centres penitenciaris de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, i de Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. La instal·lació de Quatre Camins tindrà 3.356 panells que permetran generar aproximadament el 73% de la demanda elèctrica de la presó. Pel que fa a Brians 2, la planta estarà formada per 4.016 plaques que proveiran el 26% del consum elèctric del recinte. En conjunt, comportaran una reducció d'emissions equivalent a 1,3 tones de CO2 a l'atmosfera. La instal·lació de les plaques es farà de la mà de l'Energètica, que és l'empresa pública de la Generalitat especialitzada en la generació d'energia renovable. Les obres començaran al setembre i s'acabaran a finals de l'any que ve. I Barcelona tindrà una electrolinera pública de càrrega ultraràpida al mes de desembre. Estarà situada a la sortida 4 de la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat. Tindrà 900 metres quadrats i podrà donar servei a 300 vehicles cada dia. Passeig a la Vall d'Hebron de Barcelona. Anna Escura.
Serà la primera electrolinera pública no només de Barcelona, sinó de tot l'Estat. Les obres començaran a l'estiu i està previst que el desembre estigui en ple funcionament. En només 15 minuts, els vehicles aconseguiran una autonomia de 400 km. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
480 quilowatts de potència amb la capacitat de tenir simultàniament 12 cotxes en càrrega, més motos, i amb un temps d'espera màxim de 15 minuts.
Actualment a Barcelona hi ha 1.064 punts de càrrega, la qual cosa, segons l'alcalde, la converteix en la primera ciutat de l'Estat en punts de recàrrega elèctrica i la segona d'Europa.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
A la Bisbal de Montsant, al Priorat, s'han acabat els treballs d'exhumació de la fossa comuna de la Guerra Civil. S'hi han localitzat una cinquantena de cossos, molts dels quals brigadistes internacionals. Van morir els primers dies a la Batalla de l'Ebre després de passar per l'Hospital de la Cova de Santa Llúcia, que es va muntar al mateix poble. Ara la feina és trobar els familiars i tancar un procés en què ha estat clau el record dels mateixos veïns. Ho expliquem en aquest reportatge de Manel Sastre amb el muntatge musical d'Albert Cots.
La meva mare, el 4 d'agost, amb el bomboneig, la vam haver de treure de les runes. Això li va marcar molt, em parlava de l'horror d'aquells moments. Un dia, amb un oncle meu, vam agafar la mula i amb els cantis vam anar a buscar aigua a la cova de Santa Llúcia. I ell és el que m'explica que allà hi havia un hospital de guerra, que hi curaven i morien soldats.
Enric Massip, veí de la Bisbal de Montsant, ha dedicat bona part de la seva vida a preservar en la memòria col·lectiva tot el que va passar al poble durant la Guerra Civil. Fins que ara fa uns mesos s'ha obert la fossa del poble per recuperar les restes dels militars que s'hi van enterrar.
De la immensa majoria sabem els noms.
Jordi Martí, historiador de la Direcció General de Memòria Democràtica.
Que sapiguem els noms no significa que sapiguem exactament qui eren, perquè en alguns casos sabem d'on eren, però en algun cas tenim només el nom, i també n'hi ha tres que no van ser identificats.
Hi ha un individu que suposem que no va passar per l'hospital i, per tant, encara duia alguns objectes.
Izaskun Ambrosio, directora de l'excavació.
I després un altre també, que sí que havia estat atès, que portava la cama enguixada i duia un anell amb un segell de la UGT.
Els arqueòlegs i també els antropòlegs, com l'Antònia Díaz, extreuen les restes i les dipositen en caixes per analitzar-les.
Protegir la mandíbula perquè és d'allà extraurem les mostres, els queixals, per fer les corresponents anàlisis genètiques.
I ara ve el més complex, tenint en compte que molts dels soldats eren brigadistes internacionals.
Tenim documentats 14 brigadistes, sabem els noms, sabem les nacionalitats. Aquí el que estem fent des de la Direcció General és cercar els familiars. En aquells casos en què sabem exactament de quina població provenien, on havien nascut o on residien, ens adrecem a l'Ajuntament i els demanem col·laboració per cercar familiars vius.
La intervenció arqueològica de la Bisbal de Montsant forma part del Pla de Fosses de la Generalitat, que està recuperant les restes de milers de combatents de la Guerra Civil amb un objectiu.
Reduir el dol de moltes famílies que encara estan buscant les seves persones desaparegudes.
Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica de la Generalitat.
I això és així, el que faria més retornar les restes a les seves famílies perquè puguin decidir on volen reinhumar els seus parents, ja sigui aquí o en el lloc on cementiri on ells desitgin.
Per a mi, personalment, se tracta d'un cicle molt emocionant, però també molt trist. Per a aquestes persones que surten aquí, aquesta excavació, també les fa temps.
Ara són 3:45. Comprovem quina és la situació del trànsit a aquesta hora. Nova connexió amb l'equip viari. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. A les carreteres, la principal incidència la tenim ara a la Ronda Litoral de Barcelona per un accident a l'altura de Vila Olímpica, en sentit Llobregat. Els vehicles d'aquest accident ocupaven fins fa tot just uns minuts el carril esquerre. Ara ja s'haurien retirat, però s'hi han acumulat fins a 4 quilòmetres de retenció, que de moment encara es mantenen. La cua veiem que comença el fòrum. I a la Ronda de Dalt, alerta també per una possible incidència a la sortida del Nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. De moment no consten incidències, però si està començant a acumular retenció ben bé des de la pota nord de la Ronda a Santa Coloma. També recordem que s'estan fent talls avui intermitents a la C-14-12B a Talarn, al Pallars Jussà, per la retirada d'un camió accidentat ahir al migdia. S'estan fent desviaments senyalitzats. I pel que fa al transport públic, tenim incidències ara al tram. Per un accident, no hi ha servei entre les parades Francesc Macià i Maria Cristina, i per un comboi avariat també estan alterades les freqüències de pas de la línia T4, T5 i T6. També ens consten demores al transport públic a l'R2 i a l'R2 Sud per una incidència que ja s'ha resolt a primera hora, i a la resta de servei de Rodalies també hi ha les demores que poden provocar les limitacions de velocitat. És una incidència que, recordem, també afecta l'alta velocitat, però entre Barcelona i Madrid. De moment, això és tot.
El temps.
Amb en Francesc Mauri.
La tarda ha de ser assolellada gran part de Catalunya, amb nuvolades al nord-est i molta bonança, però a destacar el temps completament contrari al Pirineu, d'hivern, de ple hivern, amb vent fort, amb nevada abundant a la Val d'Aran, per sobre de 1.200 metres la cota i zones més properes d'influència, i molt més esporàdica la resta del Pirineu. Una nevada que demà anirà perdent empenta i extensió, i que de cara a divendres ja no hi serà, perquè divendres a tot el país, dissabte, diumenge i dilluns, dominarà únicament el sol. El vent moderat divendres als dos extrems del país, però dissabte, diumenge i dilluns, en calma i en pujada, evident de la temperatura, que entre diumenge i dilluns portarà localment alguns valors per sobre dels 25 graus.
Plataforma per la Llengua porta el registre civil a la justícia després que s'ha negat a inscriure en català un nadó que es diu García, de primer cognom. Se'l va inscriure accentuant la lletra I, quan en català s'escriu sense accent. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Segons explica la família, els recursos que han presentat via administrativa no han servit per esmenar l'error. Tant el registre civil com posteriorment el Ministeri de Justícia consideren que la inscripció és correcta perquè s'ha fet d'acord amb les normes de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua. Plataforma per la Llengua, que assessora la família, considera el fet com un acte de catalanofòbia i per això ha portat el cas a la secció contenciosa del Tribunal d'Instància de Barcelona. Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua, en unes declaracions a aquesta emissora.
Al·lega les normes ortogràfiques al castellà i una instrucció inexistent, ignorant que la correcció sol·licitada només pretenia reflectir fidelment l'afiliació, segons la llei 20/2011 del Registre Civil i l'article 109 del Codi Civil.
L'entitat reclama a les administracions competents que actuïn sobre la impunitat dels funcionaris dels registres civils i les seves actuacions arbitràries. Des del 2021, Plataforma per la Llengua acumula una cinquantena de queixes relatives a la vulneració de drets lingüístics en les actuacions que es fan als registres civils de Catalunya i de València.
Martí Sales ha guanyat el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2026 amb el llibre Descripció del Món. El jurat l'ha elegit per unanimitat entre els 55 originals que s'havien presentat en aquesta edició. Sales és escriptor, traductor i músic. És autor, entre altres obres, d'Aliment i de Principi d'Incertesa. També ha traduït autors com John Fante, Patti Smith o Stephen King. El guardó s'entregarà el 18 de maig al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona dins del Festival Barcelona Poesia. I Albert Casals, que es va donar a conèixer fa 17 anys amb el llibre El món sobre rodes, publica ara Seguim en vida i relata la seva experiència com a membre d'una comunitat que ha triat volgudament viure als marges del sistema. Tenen una vida nòmada i viatgen per tot el món fent autoestop. Això li ha permès conèixer formes de vida diferents i divergents, que ell reivindica. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Només cal que viatges a una cosa una mica remota, no em refereixo a viatjar a un altre país, sinó a una cultura una mica diferent, no? Per exemple, a una tribu de caçadors recol·lectors, immediatament voràs. És fonamentalment diferent tot el que està passant allà. Llavors, com reivindicar una mica aquesta diversitat que molts cops amb la globalització s'ha perdut una mica.
El llibre reflexiona sobre el nomadisme, la criança col·lectiva, el compromís social i també sobre el dol i la pèrdua arran de la mort en accident de l'Andrea, amb qui s'havia casat.
Quines són les implicacions de mantenir-se en vida, en aquest sentit més metafòric, de no com morir en vida, de no caure en aquesta monotonia, de no perdre com la curiositat o per seguir explorant. I moltes vegades el preu és que vius una vida més intensa i una mica més arriscada, que potser acabis físicament morint una mica abans, no?
Albert Casals, que viatja pràcticament sense diners i en cadira de rodes a causa d'una leucèmia que va tenir de petit, té previst firmar el llibre per Sant Jordi abans de marxar a Indonèsia amb la seva comunitat.
Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
Perquè la ciència fa avançar el món.
La poma de Newton.
També a la plataforma 3CAT.
Super Mario, en català, encapçala les estrenes de cinema que aquesta setmana s'avancen a avui. L'acompanya Àngela Cervantes, Carmen Maura i Toni Servillo. Marc Garriga.
Hi ha un munt de galàxies.
Hem de treure tothom d'aquí dins!
Després que Super Mario Bros., la pel·lícula, sorprengués amb una història divertida, enginyosa i trepidant, la seqüela Super Mario Galaxy s'encalla en una història d'acció que no deixa respirar ni la trama ni els seus personatges. Encadena escenes d'acció repetitives, sense descans, amb l'únic objectiu que l'espectador no aparti la vista ni un segon de la pantalla, i és un exemple clar del consum compulsiu audiovisual actual. Pel camí, perd l'ànima, l'interès i la gràcia, tot i que no es pot negar que li treu molt suc al catàleg de personatges de Nintendo. I sobretot cal destacar que arriba doblada al català.
Claro que queríamos venir a veros a vosotros.
Pero es verdad que el chiquillo se había hecho muchas ilusiones con esto de Papá
claro,
Noel. Muchas.
Lapònia és l'adaptació al cinema de l'obra de teatre escrita per Cristina Clemente i Marc Angelet, que va tenir un èxit rotund a Catalunya i després arreu del món. El seu gran atractiu és aquest text ple de diàlegs hàbils que, amb un to irònic, plantegen molts dilemes ètics i morals de la nostra vida quotidiana i qüestiona les mentides pietoses al voltant d'algunes tradicions, com el Nadal, per exemple. L'inconvenient és que en pantalla gran es veu tot massa teatral, poc natural i fins i tot forçat en algun moment, malgrat un repartiment notable on trobem Ángela Cervantes, Natalia Berbeque i Julián López.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido.
A Calle Málaga, Carmen Maura interpreta una dona gran que viu sola a Tànger, al seu pis de tota la vida, amb un dia a dia que es limita al seu barri, on segueix parlant en castellà amb molts dels seus veïns, tot i que el lligam polític amb Espanya fa molts anys que s'ha esvaït, i la seva filla apareix per combinar-la a traslladar-se amb ella a Madrid, però la nostàlgia i un nou amor alimentaran la seva resistència. Dirigeix aquest drama íntim i vitalista la reconeguda directora marroquina Mariam Touzani, però el gran atractiu, sens dubte, és l'actriu madrilenya que demostra que no ha perdut ni un bocí del seu talent.
És el fet que tu sei stato un grande presidente de la República.
La Grazia retrata un president fictici de la República Italiana que està a punt d'arribar al final del seu mandat i s'ha d'enfrontar diversos dilemes, com ara l'aprovació de la llei de l'eutanàsia o la tria del seu candidat successor, i a més ha de trobar també l'equilibri amb la seva vida personal. Paolo Sorrentino ajunta aquests ingredients amb delicadesa i elegància en una obra mestra, seductora i reflexiva, amb un Toni Servillo estel·lar que va rebre la Copa Volpi al millor actor a la Mostra de Venècia. L'última novetat és Noche de Bodas 2, una comèdia negra que no aprofita l'impuls sorprenent de la primera part i fracassa estrepitosament.
La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5 minuts i les 2 del migdia.
Esports.
Eudald Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora. L'amistó jugat ahir a l'estadi de Cornellà al Prat entre Espanya i Egipte va quedar marcat especialment per dos fets, els crits xenòfobs contra els musulmans d'una part destacada dels aficionats i que ja n'hem parlat àmpliament a l'inici d'aquest informatiu, i a nivell esportiu pel debut del porter del Barça, Joan García. En qualsevol cas, el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha condemnat els fets ocorreguts ahir i ha subratllat que l'organització va aplicar tard els protocols previstos en aquests casos. Són declaracions que ha fet al matí a Catalunya Ràdio.
S'hagués hagut d'avançar el que es va fer la segona part, seguríssim. Aquests protocols s'havien d'haver activat des del primer càntic, després de la xiulada de l'himne, doncs el primer càntic tan greu que va sortir, i després, si hagués continuat, segurament s'hagués hagut de parar. Jo crec que s'ha de ser contundent amb aquests actes. Ara, s'havia d'activar primer perquè els passos fossin els que tocava, no?
Berni Álvarez també ha afegit que els qui van proferir aquests càntics majoritàriament no eren gent habitual de l'esport i que aquests estaven dirigits. Es dona la paradoxa que un dels jugadors més aplaudits ahir va ser el valorant Lamine Yamal, que és de religió musulmana. L'Espanyol, per la seva part, ha emès aquest migdia un comunicat on condemna els comportaments xenòfobs registrats al partit d'ahir i els considera del tot censurables i inacceptables. En el comunicat, el Club Blanc i Blau també expressa el seu malestar perquè es vulgui culpabilitzar la seva afició per tot el que va passar ahir, ja que considera que el partit organitzat per la Federació Espanyola va acollir aficionats de diverses procedències, tant futbolístiques com geogràfiques. I a nivell esportiu, Joan García va debutar amb l'equip espanyol jugant els darrers 30 minuts del partit. El de Sallent va ser rebut en divisió d'opinions, primer amb xiulets i més tard amb aplaudiments.
Bé. Sí que tenia la il·lusió de poder debutar, però bueno, com he dit, fins al descans fins que no he entrat no sabia si anava a debutar. Llavors, tranquil, molta il·lusió i moltes ganes, però bueno, fins que no ha passat no t'ho acabes de creure.
El seleccionador espanyol Luis de la Fuente, però, no va aclarir si Joan García formarà part de la llista definitiva per anar al pròxim Mundial.
De no surgir ningún contratiempo, de estos cuatro van a salir los tres porteros, pero es más, es que si pudiera me llevaría a los cuatro, por logística, por el ambiente saludable que generan también entre ellos. Dicho esto, si no hay ningún contratiempo, insisto, sería de aquí los cuatro, de estos cuatro saldrán tres.
I en les últimes hores, a banda d'alguns partits amistosos, també se n'han jugat d'altres d'oficials que han acabat de decidir les 6 seleccions que faltaven per completar el cartell de participants del Mundial d'aquest estiu. Destaca especialment l'eliminació d'Itàlia davant Bòsnia als penals, la qual cosa suposa el tercer Mundial consecutiu que es perdrà l'equip italià. Tampoc s'ha classificat la Polònia de Lewandowski, que va perdre per 3-2 amb la Suècia d'un altre blaugrana, Roni Bardaggi. I, a més de Bòsnia i Suècia, també s'han classificat Turquia, que va eliminar Kosovo, la República Txeca, que ha deixat fora Dinamarca, i en la repesca intercontinental, la República Democràtica del Congo, que ha guanyat per 1-0 aquesta matinada Jamaica amb el jugador de l'Espanyol Charles Pickel a l'equip africà, i l'Iraq, que també ha superat aquesta matinada passada Bolívia per 2-1. No deixem el futbol perquè el Barça espera que demà el Camp Nou estigui ple pel partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina davant el Madrid. Les blaugranes tornaran a jugar a l'estadi 3 anys després, un fet que destaca en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio la blaugrana Irene Paredes.
És molt especial de jugar a l'Spotify Camp Nou, perquè és nou, perquè pot venir molt més gent que aquí al Johan, i podem enganxar a la gent molt més i continuar junts.
I en bàsquet, el Joventut afronta aquesta tarda a partir de 6:45, el primer partit del play-off dels quarts de final de la Champions de la FIBA a la pista de l'AEK d'Atenes. Les baixes de Tomic, Birgander i Vives per lesió fan, segons el tècnic de la penya, Dani Miret, que la pressió ara també passi al costat de l'equip grec.
Però ara crec que qui té la pressió és l'AEK. Ells són els que tenen el factor camp a favor i hem de ser objectius. Si a l'AEK tingués els seus dos pivots que juguen més minuts a la mateixa posició fora, tothom donaria molt, o l'opinió des de fora seria que el Joventut és molt favorit, no?, per guanyar l'eliminatòria.
Aquest partit es podrà veure en directe per Esport 3. I a la NBA, aquesta matinada, derrota dels Brooklyn Nets del tècnic català Jordi Fernández. Han perdut davant Charlotte pel resultat de 86-117.